L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més. Aquesta salutació de benvinguda de qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora d'obrir aquesta nova edició de l'informatiu. A la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, som a divendres 15 de gener i un dia més obrim este repàs a l'actualitat, com sempre elaborat amb la participació de les diferents emissores municipals associades a EMUT, temps d'actualitat que diàriament encetem avançant el sumari de continguts en titulars. Avui començarem destacant aquesta nova mobilització que ahir a la tarda, un dijous més, van promoure els veïns del territori exigint solucions al col·lapse circulatori de la Nacional 340. Recordarem com va anar aquesta mobilització del dia d'ahir i parlarem també de l'Ajuntament de Deltebre, que ja ha aprovat, ja té un nou reglament de contractació. El jutjat de Vinaròs declara la investigació pel Castor causa complexa i allarga la seva instrucció un any més. Després d'anys de reivindicació, el Poblenou del Delta tindrà aquest proper estiu caixer automàtic per donar un millor servei. I l'entitat animalista Anima Naturalis denuncia maltractament animal als correbous del territori i ho fa amb un recull d'imatges. El Museu de les Terres de l'Ebre obri avui portes a una exposició singular, el sexe a l'època romana. I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractarem qüestions musicals. La banda de cornetes i tabals de Santa Bàrbara es planteja la celebració del seu 40è aniversari reunificant-se. A l'Aldea, la formació musical Verge dels Prats oferirà el concert d'any nou, serà demà dissabte a les 8 de la tarda, i també a Amposta, demà a la tarda, amb un singular concert anomenat Reminiscències deltaiques, hi haurà el primer dels actes de celebració del centenari de la lira ampostina. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, el recorregut informatiu del dia l'encetem avui, un divendres més, i ja van 15 setmanes, 15 talls de carretera parlant d'aquesta mobilització de protesta que un dijous a la tarda més, coordinades a través de les federacions d'associacions de veïns al territori, van tallar la Nacional 340 en el dia d'ahir durant 3/4 d'hora. Com sempre, a l'altura de l'Ametlla de Mar, les cases d'Alcanar i també a Vinaròs, una setmana més, i com diem, ja en van 15, es va produir aquest tall de carretera que té com a única reclamació, com a únic objectiu, aconseguir la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas per les nostres comarques, per tal de així donar solució al col·lapse circulatori i a l'alta sinistralitat que la 340 patix al seu pas per les nostres comarques. Una mobilització, la del dia d'ahir, que va servir també per conèixer la resposta que els Mossos d'Esquadra han donat a la denúncia presentada per les entitats veïnals sobre l'afectació de les noves rotondes de la carretera de la Nacional 340 en els plans d'evacuació del Pla Penta. En cas d'emergència nuclear, una resposta que ha estat que les competències sobre aquesta qüestió són del govern espanyol i han remès la queixa a la delegació del govern de l'Estat a Catalunya. El copresident de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro, explicava que la denúncia sobre el Pla Penta s'ha remès, com diem, a la delegació del govern espanyol, a qui se reclama una reunió urgent. Llorenç Navarro.
Bé, hem tingut un comunicat dels Mossos on nosaltres vam reclamar pel Pla Penta explicació. Si m'ho estan fent 11 rotondes, el dia que s'hagi de fer una evacuació, esperem que no hi hagi cap dia que es necessite, perquè si hi ha, aquell dia possiblement ens recordarem de les mares dels que van dissenyar les famoses rotondes i les senyalitzacions. Per tant, nosaltres quan hem demanat explicació del Pla Penta, els Mossos no saben res. Ens reenvien i li envien la denúncia que nosaltres hem fet a la senyoreta de Luna, potser que es diu. Sí, per lo tant, la delegada del govern, esperem que mos cride el més aviat possible. Des d'aquí els mitjans de comunicació li demanem que mos doni explicació del plan Penta, perquè sembla que ningú coneix res. Volem saber les inversions que s'han fet en el plan Penta i volem saber quines previstes hi han.
Llorenç Navarro explicava també que una altra de les campanyes que porten a cap, la campanya Prou, tindrà enregistraments amb testimonis de persones que han viscut o patit un accident per conscienciar la ciutadania i així mirar d'evitar més víctimes.
Vam fer una campanya recordant a la gent que deixem el mòbil un moment, deixem-lo, que sobretot els adelantaments, cuidado, sobretot el cinturó, i nosaltres el que diem, quan hem sortit de casa no ens hem despedit de ningú. Quan hem sortit de casa, ningú de nosaltres li ha dit a la seva família que no anirà a buscar les xiquetes perquè avui morirà a la carretera. I això és el que està passant. Ningú es despedeix i els resultats són brutals. Els personatges són personatges verídics, són persones que s'han oferit, que nosaltres alguns hem parlat amb ells, però van a contar les seues vivències, el que és un accident un dia a dia. És molt fort. Les paraules estan carregades de molta duresa, però són paraules que, per desgràcia, són reals. No és un cuento.
Des del moviment veïnal també s'ha fet la petició al síndic de Greuges i es demanarà, a més, una reunió amb el nou conseller de Territori, Josep Penrull, per tal d'exigir que hi hagi canvis en l'estratègia que segueix el govern de la Generalitat.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem amb el recorregut. L'itinerari de la crònica informativa d'este divendres ens porta ara a Deltebre. Després de ser aprovat pel ple de l'Ajuntament, a Deltebre ja tenen nou reglament de contractació. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El plenari del mes de desembre, l'Ajuntament de Deltebre va aprovar per unanimitat de tots els grups el reglament de contractació RELDE, que a partir d'aquest any aplicarà l'ens local. La finalitat d'aquest reglament és fer un pas endavant en l'actual llei de contractes per tal de donar màxima transparència i lliure concurrència pública, donant èmfasi a les empreses locals. Escoltem l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
A tota la contractació pública s'aplica la llei de contractes del sector públic. La idea és que fomentar la lliure concurrència en tot el que es pugui, però a més fomentar que totes les empreses del poble tinguin prioritat sobre les contractacions de l'Ajuntament. No vol dir això que si el preu de mercat d'una empresa del poble és desproporcionat, doncs no pagarem més diners públics per a contractar una empresa del poble. Ara, dins d'uns llindars òptims, doncs són les empreses del poble. Això se motiva de forma que se crea un, igual que les entitats, en el cas de les empreses, se crea un registre municipal d'empreses. Un registre municipal d'empreses pel qual cada empresa que vulgui treballar per a l'Ajuntament de Deltebre, ja sigui una floristeria o una empresa de construcció o una empresa d'electricitat o una empresa de lo que sigui, s'haurà de portar una sèrie de documentació i cada cop que hi hagi una possibilitat de contracte de 3.000 euros, de partir de 3.000 euros fins als 60.000 euros, a totes les empreses que estiran registrades perquè compliran solvència econòmica, solvència tècnica, aquestes coses, se'ls invitarà a totes, no a una directament o a tres, que és el que marca de 18 a 60.000 euros la llei de contractes, s'invita a totes. Per tant, la idea és tot el que seria temes de serveis, fer lots que no superen els 60.000 euros perquè totes les empreses del municipi puguen optar i no que guanyen, no que tinguin un marge econòmic important en l'Ajuntament, sinó que l'Ajuntament els serveix que els seus contractes per amortiguar l'activitat empresarial.
El mateix ple de desembre també va aprovar amb el vot en contra de la CUP el reglament d'entitats municipals REM, que té l'objectiu de registrar totes les associacions i entitats territorials que col·laboren amb l'Ajuntament i reforçar les subvencions a les entitats de manera que es puguin autogestionar en gran part, complint d'aquesta manera amb les demandes de la ciutadania fixades al pressupost participatiu.
Gràcies, Lluïsa. Anem ara cap a Vinaròs. El jutjat número 4 d'aquell municipi ha declarat causa complexa la investigació del projecte Castor per suposats delictes de prevaricació ambiental i contra el medi ambient, allargant-ne la seva instrucció dels 6 mesos inicials a 18 mesos. Les diligències, per les quals ja han declarat 16 dels 18 investigats, superen els 13.000 folis. El nou jutge substitut de Vinaròs, el tercer que assumís la instrucció des del seu inici, ha acceptat la petició de Fiscalia per allargar el procediment més enllà dels 6 mesos inicialment previstos davant l'elevat nombre d'investigats i la complexitat d'analitzar l'actuació de l'exconcessionària Escal UGS a partir de noves proves pericials i l'examen de l'abundant documentació. El jutge avala els arguments de Fiscalia, als quals s'ha sumat l'acusació de l'associació Arca Ibèrica davant la necessitat previsible de demanar més proves i revisar la documentació, i no només referida a l'empresa filial del grup ACS, sinó també a l'Institut Geològic i Miner Espanyol o a la Direcció General de Política Energètica i Mines, entre d'altres. Responsables i funcionaris d'aquests organismes durant la tramitació també estan sent investigats en el marc de les diligències. Els advocats d'Escal UGS, que consideren necessari que s'analitze la seva gestió davant la denúncia de Fiscalia, així com dos dels investigats, han acceptat també la declaració de causa complexa. Únicament l'advocacia de l'Estat s'hi ha oposat, a banda de qüestionar que realment sigui un nombre elevat d'investigats i la transcendència que en forme part una persona jurídica privada, com és l'empresa exconcessionària, entén que la declaració de complexitat de la causa s'hauria de limitar a situacions sobrevingudes amb posterioritat i recorda, en este sentit, que les imputacions s'han mantingut des del principi del procediment. El jutge, però, respon que l'esperit de la llei reguladora d'aquesta fórmula jurídica s'ha d'entendre davant de causes existents des del començament de la instrucció. La interlocutòria judicial del passat 12 de gener i contra la qual es pot interposar recurs de reforma fixa el dia 6 de desembre de 2015 com l'inicial per al còmput d'aquest nou termini per a la instrucció, que a la pràctica representa un any més. Segons fonts judicials, aquesta mesura no ha suposat la suspensió de diligències o nous retards en la citació dels dos investigats que encara han de declarar per residir a l'estranger. Els membres del Consell d'Administració, Mohammad Jafar Khan i Harold Philip Gordon, tots dos representants de Dundee Energy, soci d'ACS dins Escal UGS. Les mateixes fonts indiquen que tots dos estan pendents de quadrar calendaris per fer efectives les citacions.
L'informatiu inútil.
Després d'anys de reivindicació, el nucli turístic del Poblenou del Delta comptarà aquest proper estiu amb un caixer automàtic per així poder donar un millor servei tant als turistes com al sector de la restauració d'aquest important indret turístic del Delta. I així ens ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
El Poblenou del Delta tindrà finalment un caixer automàtic. Aquesta és una vella reivindicació que aquest estiu es farà realitat, una demanda dels veïns i restauradors d'aquest singular nucli de població al terme municipal d'Amposta, actualment un dels punts d'atracció turística i gastronòmica més importants del Delta de l'Ebre. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ho avançava.
I abans de l'estiu tindrem caixer al Poblenou del Banc de Sabadell. Això és una reivindicació del sector turístic i de les empreses turístiques d'allà baix, del Poblenou. Sabeu que ha crescut molt la presència de turistes. Hi ha, per exemple, en el cas de la Casa de Fusta, hi ha moltíssimes autocaravanes en aquella parada d'autocaravanes. Jo crec que això generarà també molta satisfacció a la gent d'allà baix.
Finalment, el Banc de Sabadell, que també tindrà certes avantatges a l'hora d'operar amb l'Ajuntament d'Amposta, ha estat qui instal·larà aquest caixer que donarà servei als veïns de la població, així com a la gran quantitat de turistes que durant l'any passen per aquest Poblenou del Delta, situat al cor del Delta entre Sant Carles de la Ràpita i Amposta.
Gràcies, Manel. Seguim ara parlant de l'organització Ànima Naturalis, que ahir dijous publicava un recull d'imatges dels correbous celebrats durant el 2015 en diverses poblacions de les Terres de l'Ebre, on denuncien que hi ha maltractament evident cap als bous. El president de l'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre, Ximo Martí, assegura que en les imatges no es veuen maltractaments i que en tot cas hauria de ser un jutge qui determinés si n'hi ha o no. El vídeo, de 27 segons de durada, es pot veure com alguns participants en les festes claven puntades de peu als animals o els llancen pals. Per la seva banda, la portaveu d'Ànima Naturalis, Aida Gascón, explica les dificultats que habitualment tenen per gravar imatges dels correbous. L'organització ha enviat aquest vídeo a diversos diputats del Parlament català via Twitter, on se'ls convida a signar una petició per a que la cambra catalana acabe d'una vegada per totes amb les tradicions que inclouen maltractaments a animals. Unes imatges que apareixen al vídeo i que corresponen a diferents correbous celebrats a les Terres de l'Ebre, en municipis com l'Ampolla, Masdenverge, Sant Jaume, l'Aldea, la Ràpita o Deltebre, entre d'altres. Com dèiem, Aida Gascón, portaveu d'Ànima Naturalis, explicava que van tindre dificultats a l'hora de gravar imatges per denunciar els maltractaments als correbous. L'escoltem.
Vam anar gravant alguns pobles, però no ens van deixar gravar, va ser molt difícil, o les imatges que vam obtenir eren molt dolentes perquè sempre se'ns fiquen davant i realment és molt dificultós gravar imatges. Però de totes les que hem pogut gravar, doncs aquest seria el resum de la feina que hem fet en aquest 2015.
La portaveu d'Ànima Naturalis explicava també les irregularitats que han vist mentre enregistraven els correbous.
Els participants doncs claven puntades de peu als bous quan s'apropen a les valles, no? És com una forma de, no sé, de mostrar la seva varonitat o la seva valentia. Doncs quan el bou s'acosta, doncs li claven puntades de peu a la cara o al costat per provocar l'animal i que embesteixi, i suposo que per ells així és més divertit, no? També és molt, molt habitual, i pràcticament a totes les places on hem anat, se'ls llencen objectes com vares de fusta, pedres, etc., per tal de provocar l'animal, perquè moltes vegades els bous arriba un moment que a la plaça, quan surten, ja no fan espectacle, ja no es mouen gaire, no donen vidilla, no, diguéssim. Llavors el que fan és provocar-lo doncs així, llançant-li objectes, sobretot les vares de fusta que fan servir com, diguéssim, els ramaders, no? I bé, sobretot també menors d'edat. Hem detectat molts menors d'edat, sobretot en els casos dels bous capllaçats o els bous al carrer, perquè és molt difícil delimitar el que són els espectadors, els que són els participants.
Un dels objectius de l'associació és reunir-se amb diferents grups parlamentaris per a que es modifiqui el reglament que regula les festes tradicionals amb bous, un reglament que consideren massa lax. En aquest sentit, Ànima Naturalis aposta perquè es prohibisquen algunes modalitats, com ara el bou embolat, o no permetre que siguin els ajuntaments els que organitzen correbous amb diners públics. Després del primer contacte amb els nous diputats via Twitter, l'ONG estudiarà si convertir la seva petició en una iniciativa legislativa popular que podria incloure una petició de referèndum. Per la seva banda, des de l'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre, el president Ximo Martí diu que felicita Ànima Naturalis perquè hi ha hagut més de 200 actes taurins al territori durant el 2015 i només han pogut treure un vídeo de 30 segons. Ximo Martí.
Aquestes són 30 segons que dura el vídeo i que enguany hi ha hagut més de 200 actes taurins en la, potser 1.000 hores d'espectacles taurins, i ells han pogut treure 30 segons. Els felicito per aquests 30 segons que han tret, on es veuen imatges, bueno, que són, sí, jo de maltracte no en veig cap imatge, però bueno, si els consideren que és maltracte, ells han aconseguit treure 30 segons que entre els 200 actes taurins que s'han realitzat. S'han realitzat a totes les Terres de l'Ebre. Us felicito.
Des de l'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre tenen previst d'enviar una carta al nou president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i també als nous diputats del Parlament, explicant-los quina és la nostra festa per a que ells dictaminen. Martí assegura també que l'agrupació està esperant que comenci la campanya per rebre els animalistes amb els braços oberts.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ara un bloc dedicat a les propostes d'agenda. Pàgina cultural, parlem primerament del Museu de les Terres de l'Ebre, que just avui, divendres, obri portes a una singular exposició sobre el sexe a l'època romana. Una exposició que està organitzada pel propi museu, Arqueoxarxa i el Museu de Badalona. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Divendres a les 7 de la mitja de la tarda tindrà lloc al Museu de les Terres de l'Ebre la inauguració de l'exposició El sexe a l'època romana, en la que es podran veure alguns dels aspectes més íntims de la vida dels romans des de la República fins al segle IV després de Crist. Així ens ho explicava l'arqueòloga del Museu de les Terres de l'Ebre, Maria del Mar Villalbí.
Trobem una explicació de com era la sexualitat en època romana, i principalment a partir de materials arqueològics que tenen un valor tant estètic com representatiu reconegut, i també a partir d'imatges i de textos clàssics.
La mostra, adreçada al públic adult, es dividirà en 5 grans àmbits. Al llarg de la mostra, el visitant es trobarà acompanyat en tot moment dels autors clàssics. Els consells d'Ovidi, de Sèneca, de Plaute o de Suetoni serveixen per contextualitzar les peces que s'hi exposen. Recordem que, a més, prèviament a l'acte d'inauguració, es presentaran els nous materials arqueològics de la sala d'exposició permanent de les Terres de l'Ebre de la prehistòria a l'edat mitjana.
Gràcies, Manel. I dins l'àmbit de la cultura i dins les propostes d'agenda, obrim ara un bloc dedicat a qüestions musicals. Comencem anant a Santa Bàrbara, perquè la banda de cornetes i tabals d'aquell municipi vol celebrar el seu 40è aniversari. Per demà dissabte hi ha convocada una reunió oberta a tothom per decidir què és el que es farà, com i quan. La banda planera, dissolta des de l'any 2006, es va tornar a agrupar momentàniament, ara fa un parell d'anys, per acompanyar les majorets amb motiu del seu aniversari. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Dilluns 4 de desembre de l'any 2006, festivitat de Santa Bàrbara, patrona del nostre poble, la banda de cornetes i tabals Xiquets Grup Balmes feia la seva darrera actuació després de 30 anys d'història i èxits. L'acomiadament coincidia, paradoxalment, amb la celebració del seu 30 aniversari. Ara, una dècada després, es vol tornar a reunir els músics per tal de commemorar el 40 aniversari de la banda, animats, sobretot, per la resposta que va tenir la trobada esporàdica que a les festes majors de l'any 2014 va tornar reunir els músics per tal d'acompanyar el grup de majorets que celebraven també en aquella ocasió els seus 40 anys. La promotora del reencontre és Marisina Accensi, darrera presidenta que va tenir la entitat qui, recolzada per antics músics i membres de la seva junta, ha convocat a exmúsics, membres de juntes i públic en general a una reunió que tindrà lloc aquest dissabte a les 7 de la tarda i al Centre Cultural per tal d'intentar organitzar un acte commemoratiu, sigui en forma d'actuació o senzillament una trobada.
Bueno, ara anem a fer el dissabte, este, la primera reunió. Aviam què volen fer. A nosaltres, les quatre persones que ens hem reunit, que són Mario, Roser, Pit, cinc, Marcel i jo, ens agradaria que toquessin. Evidentment sabem que no es pot tocar un repertori com se feia antes, perquè és impossible, no es pot. Ja, jo sí que vaig dir, podíem tocar això, i els altres que entenen de música em dius, a poc, dius, se pot tocar el que es pot. I una vegada sabem si toquem o només fem una trobada de gent, una vegada ja sabem el que fem, llavors convidarem, farem una altra reunió i bueno, convidarem a tots els que vulguem.
Accensi deia que li agradaria que l'acte comptés amb la participació dels 18 membres fundadors, tot i que sap que serà difícil pels problemes de salut d'alguns d'ells. També la qüestió organitzativa és difícil perquè, com hem dit, la banda de cornetes i tabals com a tal ja no existeix. Per això subratllava que la reunió de demà és important i oberta a tot el poble per intentar trobar la millor manera de celebrar l'efemèride.
Clar, és que ara la banda no té, no són ningú. Ens hem reunit un grup de persones. Lo band que estem fent no només invita a la reunió als excomponents, sinó ens agradaria que vinguessin membres que han participat a les juntes, han sigut presidents, tots per a donar una mica d'idea, perquè clar, nosaltres no som ningú ara. Voldríem que estiguessin tots. Estan tots convidats. Nosaltres no podem anar a una entitat i dir fem això i vos... No, perquè no som cap entitat. O sigui, volem que vingui la gent, tot el poble, i de fora si volen també. Però va enfocat a tots la reunió. I llavors, bueno, no sé, jo voldria que vinguessin molta gent. Si no poden tocar, doncs, bueno, estan nosaltres el dia este.
Tot i que la reunió es convoca especialment per recollir i contrastar idees, l'expresidenta deia que l'acte que es faci hauria de ser a meitat del mes de juny, igual que es va fer quan es va celebrar el 25 aniversari, perquè després ja venen les festes majors, vacances, etc., i és més difícil trobar una data que vagi bé a la majoria. Així doncs, tot el poble està convocat demà a les 7 de la tarda per intentar recuperar, encara que sigui per unes hores, aquesta formació musical que tants d'èxits i campionats va aconseguir al decurs dels seus 30 anys d'existència, portant el nom del nostre poble per tot el país.
Gràcies, Josep. Seguim a ritme de propostes musicals i anem ara cap a l'Aldea, perquè per demà dissabte està prevista la celebració del concert d'any nou a l'Aldea, un concert que anirà a càrrec de la banda musical Verge dels Prats. Des d'allà, des d'Antena Aldaia, ens ho explica Seto Gallego.
Com ja va sent habitual, i un any més es realitza el concert d'any nou a càrrec de la banda musical Verge dels Prats, que enguany també estarà acompanyada per la banda jove Verge dels Prats. En parlem amb Albert Borràs, regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Comencem l'any amb bon peu, amb bona música. L'associació musical Verge dels Prats l'any passat complia el seu 20è aniversari i un any més ens ofereix el concert d'any nou. Serà el proper dissabte, 16 de gener, a les 8 de la tarda, al local de l'Escrua.
Un concert organitzat per l'Associació Musical Verge dels Prats i que col·labora l'Ajuntament de l'Aldea, la Regidoria de Cultura, el Consell Comarcal del Baix Ebre i la Diputació de Tarragona. Així que ja ho sabeu, aquest dissabte 16 de gener i a les 8 de la tarda a l'Escrua, concert d'any nou interpretat per la banda musical Verge dels Prats de l'Aldea.
Gràcies, Seto. I una última proposta musical, aquesta que novament ens retorna a la capital del Montsià, Amposta. I és que amb un singular concert anomenat Reminiscències deltaiques, demà a la tarda s'inicien els actes de celebració del centenari d'una de les entitats musicals més importants de Catalunya, com és la Lira Ampostina. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, novament és qui en té tota la informació, Manel Ramon.
Dissabte a les 8 de la tarda i amb un concert gratuït s'estrenen els actes de celebració del centenari de la banda de música de la Lira Ampostina d'Amposta, una de les bandes més importants de Catalunya. De fet, es presentarà el programa i s'estrenarà l'obra, doncs, per encàrrec del centenari, Reminiscències deltaiques, una suite simfònica del compositor ampostí i exmúsic de la Lira Ampostina, Ernest Sebastià Torrent. Participaran la banda de música de la Lira Ampostina, el cor de la Lira, la coral juvenil i l'escola de música. Serà l'auditori teatre de la mateixa entitat musical, amb un concert que està fet per ampostins i per ampostins. Així ho explicava el director de la banda, Octavi Ruiz.
Dir-vos també que, com més important, la Lira Ampostina hem procurat fer un centenari a mida de la gent. O sigui, hem fet un centenari pensat i elaborat per músics que han sortit de dins la Lira. És un homenatge, jo diria, al treball que s'ha fet a l'escola i al treball que s'ha fet a la banda.
Els actes de celebració continuaran durant tot l'any amb la presència de músics ampostins, que actualment estan situats a diferents orquestres arreu del món, així com amb la nova edició del cicle de concerts Amposta de banda a banda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Davant de les portes d'un nou canvi de temps que ens ha de dur potser a l'episodi més fred del que portem d'aquest hivern, amb també forces nevades en el Pireu, especialment occidental. Hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit per la neu, pel vent i per l'onatge al llarg de gairebé tot el cap de setmana. La neu potser més aviat a partir d'aquesta tarda i demà. De fet, amb l'ampliació veurem com els núvols, doncs, de moment encara no són molt abundants, però al llarg de la jornada augmentaran. I sobretot al voltant de la costa central, amb risc d'algun ruixat i la neu en el Pireu, per sobre dels 600 metres. El risc de nevada s'incrementa aquesta tarda amb avisos que indiquen gruixos superiors als 5 centímetres per sobre d'aquesta cota. Una nevada que s'estendrà a la resta de la serralada, però molt més intensa, sobretot al Pireu occidental. Descens brus de les temperatures a partir d'aquest vespre, algun ruixat encara aquesta tarda cap al nord-est i ambient de ple hivern al llarg d'aquest cap de setmana a tot el país. En el País Valencià, les Balears també risc de ruixats, les pluges més abundants a les Balears. Veiem com la perturbació s'allunyarà, arriba l'anticicló amb vents de nord i això ens fa pensar que al llarg del cap de setmana, doncs, arribarà tota aquesta massa d'aire fred que ens ha de propiciar, doncs, el que dèiem, un episodi de 3-4 dies de temperatures de rigorós hivern, i és el que marquem en l'abans, amb una tendència que el vent vagi de baixa a partir de diumenge i també desapareixin les nevades.
Com cada dia amb la previsió del temps, és sempre especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en este repàs a l'actualitat, a l'informatiu, a les municipals de les Terres de l'Ebre, d'avui divendres 15 de gener. Temps d'actualitat, un dia més presentat, coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, i a l'hora d'acabar, com cada dia, el nostre agraïment per la vostra confiança. El proper dilluns hi tornem. Fins llavors, molt bona tarda, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.